mig matí comencem opinions com cada dilluns i saludem els nostres tertulians. Antoni Puig, bon dia.
Bon dia, i poseu les cadenes al cotxe, que ve la neu.
Octavi Formatxer, bon dia.
Bon dia a tothom.
Christine Merlier, bon dia.
Bonjour, bon dia a tothom.
Lourdes Auqué, bon dia.
Bon dia.
Doncs vinga, ja tenim aquí un dilluns més tots els temes sobre la taula, temes actuals, com sempre fem. I no ho sé, suposo que el més recent és el Mobile World Congress, que com sabeu doncs està ja en marxa. Uh-huh. I com sabeu tampoc està exempt de polèmica, no?
Bueno, el mobile.
Ja és, la polèmica està associada al mobile. Cada any és diferent, però cada any n'hi ha.
Bueno, la polèmica mai és el mobile, per això, eh? Sempre són, no. És l'altre, el que hi ha...
Bueno, o els taxistes de vaga, o qualsevol cosa, clar, o l'aeroport col·lapsat.
Però també hi ha el rumor de que lo quieren sacar de Barcelona, eh?
Sí, claro.
Nuestros amigos.
Sí, bueno. I emportar-se'l a Madrid, que, el
no,
negoci que genera...
No, entonces no seguirà a Madrid, ja veràs. No? Seguirà a París o seguirà...
És que genera molt negoci, eh?
Per això lo quieren sacar. Clar.
Bueno, hi ha moltes veus que pensen que el mobile està molt bé a Barcelona. El que passa és que hi ha aquestes
Esperemos.
Coses, aquestes coses sí. que el circunden, que, bueno, que no ajuden, però vaja, jo penso que aquí la propaganda més grossa l'estan fent, perquè tots els diaris espanyols estan dient que ui, que el mobile perilla per culpa dels catalans, i això sí. Els hi va fantàsticament bé per tirar terra sobre l'assumpte. No?
Quan vam ser els catalans, exacto, és que vam organitzar el primer congrés de radiofonia, bueno, de mòbils i tal, que va començar sent un saló normal i corrent des que organitzava la fira. I s'ha convertit en l'escaparate mundial de la radiofonia moderna.
Mm. És que aquí hem sigut l'escaparate mundial en moltes ocasions. Sí. Recordem el Constromat, l'Alimentària, sí, bueno, tota una sèrie de congressos que han sigut grans èxits i que, mica a mica, pues, o han anat a Madrid o s'han anat diluint en altres petits congressos. O...
Va, per això dels congressos, per exemple, i la polèmica sempre està associat. Perquè jo recordo que a París se'n feien, sobretot, d'alimentació, i sempre que hi havia un congrés d'aquests, hi havia vaga de metro o de taxis...
Claro, perquè és una sempre, ocasió...
Excepte Alemanya, que sempre han estat molt serios i molt rigorosos, tots els grans congressos que es fan a Alemanya són sempre... les posicions són sempre perfectes, però les d'Itàlia, França i el mobile...
Són més inestables.
Sí. Bueno, és un escaparate per fer soroll.
Clar, com que són uns aparadors mundials, doncs els sindicats i les reivindicacions s'aprofiten en moments que l'altaveu és més important. Això és fàcil. Les vagues de tren sempre són els dies de Setmana Santa o l'1 d'agost, clar, quan toca més els nassos a la gent, no? Que és quan ells poden fer més força. No?
I a més aquests salons, en realitat, venen a una ciutat com Barcelona no per les facilitats en si, ara està molt bé, però abans era molt, 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 molt anàrquic, sinó per l'entorn, perquè sí, la gent li encanta la ciutat de Barcelona.
Sí. Com és una ciutat molt apreciada.
És turisme d'empresa, doncs molts viatgen amb despeses pagades, i Barcelona és un
bon moment.
Sí, sí, i a més és un destí clar, i la gent aprofita i ha moltes ganes.
A veure, recordem que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no va assistir a la recepció, el que es coneix com Besamans. Recordem també que sí que van assistir tant ella com el president del Parlament, no, el sopar que hi va haver amb el rei. Sí. Per altra banda, recordem que el rei el que demana és unitat institucional davant doncs aquesta plantada sobiranista, com ho titula avui el periòdico, perquè doncs és el que va passar, no? L'escridassada també que hi va haver cap al rei.
Sí.
I doncs una mica, sí, la cassolada.
La cassolada.
Recordem doncs una mica tot el que va passar i quina és una mica la valoració que en feu d'això.
Bueno, la cassarolada popular, perquè és la gent la que Clar. Orquestra,
pues
és una expressió del carinyo que genera aquest rei al poble.
Al poble.
Vull dir, si fos un rei estimat, l'aplaudirien i la gent trauria banderetes. Com que aquest senyor, a mi que em perdoni, però no ha sapigut fer la seva feina, pues la gent està disconforme.
Sí, és justificat.
Sí, però això fa molt de temps, això no ha nascut ara. Vull dir, ja fa anys que quan el Barça juga a la final de la Copa, doncs allà hi ha...
L'himne es pita
i el rei també es pita.
Bueno, el rei es pita perquè quan entra el rei es toca l'himne i llavors és quan la gent pita.
Bueno.
Però el pare d'aquest, del monarca d'Espanya, no se l'ha pitat mai com a persona.
No, sí que se l'ha pitat, Antoni, i tant que se l'ha pitat.
Final, el pare no?
Sí, se l'ha pitat també. Sí, home, sí, el que passa que posaven la música més forta perquè no se sentissin els pitos.
A l'estadi, és que és quan el rei entra a la llotja, és quan toca l'himne nacional, que és quan es pita.
Ja.
Uns bascos fa anys, en un viatge de l'incerso, com el que heu fet, em va dir, diu, és que l'himne nacional, Antonio, no se canta, se silba.
Però hoy en dia és mucho más clara la declaración de guerra hacia el rey aquí en Cataluña.
Bueno,
desvelado total, vaya.
En comptes de buscar, diguem-ne, la concòrdia, buscar...
No l'ha buscado.
O sigui, i fer-se una mica simpàtic o fer-se, no sé...
I ser sutil,
una mica de
exercir de jefe de l'Estat.
Però amb una mica d'empatia amb el seu súbdits d'aquí, aquests senyors fan uns discursos que els hi fan, que no els fan ells, però els hi fan, però es podria buscar una manera de dir les coses que no ofengués, que no ataqués, que no agredís, i aquest senyor...
No, ell defiende su trono.
Sí, però
no
de mala manera.
Però
el podria defensar amb unes paraules que no ofenguessin
desde luego.
Aquí.
Cuidado, no oblideu mai...
Moltes maneres de defensar-ho.
No oblideu mai que aquest senyor està per sobre de la Constitució, és més, la Constitució va ser posterior a l'elecció del rei, és el jefe de l'Estat que té el poder suprem a Espanya i és el cap de l'exèrcit. Cuidado,
Que té poder. És un rei.
Sí.
I, a més, una altra cosa, respecte al boicot que li puguin fer personatges institucionals, com, per exemple, el senyor Torrent, que no hi ha anat a cap dels actes, és que ell ha rebut el senyor Torrent al Palau de la Zarzuela?
Tampoc, no.
Jo penso que no, però no s'ha sapigut.
Però, claro, si l'ha rebut, no ho hem vist.
Ell no va voler rebre la senyora Forcadell, va dir, envia-me un mail i ja està. No va voler rebre la senyora Forcadell, i llavors no rebre a la primera autoritat catalana.
Pues eso no es inteligente, es lo que dice Cadí.
Que no esperi...
Por la responsabilidad que tiene, no es inteligente.
Pues que no esperi que les autoritats catalanes li vinguin al besamanos.
Pues he llegit,
han anat al sopar, que és institucional.
Jo he llegit el contrari, avui. He llegit que una televisió d'Espanya ha dit que la cassolada era a favor del rei.
Sí, bueno, esclar, és que...
I del Real Madrid i dels gols de Cristiano Ronaldo.
La interpretació és molt lliure.
Aplaudien la victòria del Madrid de l'altre dia.
És el que deien de les manipulacions, Imagina, clar, això ho llegeix un de...
És que els diaris espanyols, des del 2010, o sigui, ja fa 8 anys, que els diaris espanyols estan atiant l'odi contra Catalunya.
Clar.
I això, escolta, està claríssim, perquè totes les maneres, totes les notícies les donen doncs, de manera que està ofenent a la gent de Catalunya.
En el fondo, ¿qué quieren de Catalunya?
Què vols? Clar.
Els diners.
Ja, però entonces no la trates así.
Si no ens estimen... que ens deixin marxar, però no, resulta que no ens deixen marxar. Volen
que no la
traten
així.
Sí, no?
Escolta,
entonces...
Espanya ha tractat de la mateixa manera les colònies, fins a l'estem de cara només li en queda una, que és Catalunya.
Bueno.
Va, clar.
Jo només sé que el rei ja ho sabia que passaria això, perquè ja ho sabia, perquè ells tenen assessors. El que passa que tenen la corte que els envolta, que jo penso que no els hi expliquen bé la realitat, perquè aquests senyors viuen amb una bombolla.
Del govern, no? Más que la corte.
No. Home,
jo crec que és conscient de la realitat.
Tu creus?
Sí, jo crec que sí.
Perquè ell deu llegir...
Home, jo el crec prou intel·ligent per ser conscient de la realitat.
Ja ho sap, que no es veu ningú.
Jo no. Jo penso que la gent que els envolta no li expliquen ben bé la realitat que hi ha. I, bueno, se'n dona compte quan ve aquí, se'n dona compte, i, bueno, el fet és que va venir amb dos ministres de Madrid, amb la Soraya i el ministre...
La vicepresidenta.
És la vicepresidenta.
I el ministre, perquè devia dir, escolta, com...
No vull solo.
Sí, perquè si vaig sol... No, si vaig sol allà em trobaré allà a la taula que no podré parlar amb
ara,
ningú.
Ara, estaven los dos...
Ningú volia parlar amb ell.
Home, a les fotos que avui han portat, evidentment, de tots els diaris,
cares, els
hi ha la foto del sopar i la veritat és que fan una cara tots de pomes agres.
Sí,
que quin compromís, no? Perquè està aquí assegut també per part d'ells, suposo, amb gent que no tens ganes de compartir taula.
Exactament, i se nota mucho.
I a més, sí, simbòlicament, ell... aquest sopar s'ha fet al Palau de la Música.
Sí, además, sí, porque lo han hecho ahí.
No I sé. Els cantaires també li han fet un rebuig.
Han fet un manifest. Els de l'Orfeó Català han fet un manifest
servido,
en contra de que aquest sopar es fes allà.
Sí, jo no encuentro lo raro que lo han hecho allá.
Bueno,
sí.
Bueno, a vegades hi ha provocacions, Cristín.
Ja.
Clar, i és que a més això, el rei estava... Davant del rei hi havia... el president del Parlament.
Senyor Torrent, sí.
El senyor Torrent.
Sí.
El sopar institucional hi va anar.
I la
sí,
Colau
sopar, sí.
també.
Es van parlar sí. o no?
No, crec que no.
No van parlar?
Que violent, no?
Que trist.
L'Ada Colau sí que va parlar amb ell.
Sí, sí l'Ada Colau sí.
Però de manera privada, i diu que li va transmetre aquesta falta d'empatia envers el poble català.
Mm-hmm. Sí. I Torrent, segons diu el Punt Avui, llueix el llaç groc a la taula presidencial i no aplaudeix el discurs del rei.
Això sempre, sí, sí.
Clar. O sigui, la guerra està declarada, és el que dic.
I tant.
Però, a veure,
està l'ambient molt tens, eh?
Sí. El president del Parlament de Catalunya ara actualment és el representant del poble de Catalunya, perquè no n'hi ha cap més per sobre.
És la màxima autoritat.
Jo penso que, home, escolta, si volem respectar la llibertat d'expressió...
Tiene que ser coherente.
Clar, ha de ser coherent. El que no pot fer és dir-li al rei que tot està molt bé, que tot és molt maco
i que
està molt content de tot.
I no oblidem mai que aquest president, el senyor Torrent, ha sortit d'unes eleccions que va convocar el virrei senyor Rajoy. Dic virrei per no dir una altra cosa,
sí,
perquè estem en horari infantil.
Sí.
Amb el 155.
No, horari infantil.
Sí. I aleshores aquestes eleccions van ser legals perquè les va convocar el president del govern d'Espanya, es van fer amb absoluta legalitat i transparència, les va guanyar un partit que no és catalanista, mira, fixa-t'hi tu, i li dona la casualitat que el president del Parlament, en aquests moments, és la màxima autoritat.
Sí, això és veritat, que és la màxima autoritat.
De Catalunya.
Sí.
Hi ha companys seus que haurien d'estar a l'hemicicle, que estan a la presó, o estan fora del país, ahir ho tenim.
Clar.
Clar.
Sobre carinyo, no?
Aquesta és la realitat. La realitat és aquesta. I això no es pot ocultar. No. I s'ha de dir, clar, perquè callar seria dir el contrari, dir una mentida, cosa que no és el cas.
Jo
no?
també he vist, amb una foto, amb un vídeo, com un home li nega la mà al rei.
Ah, sí?
Li nega la mà.
Això ja va passar també fa 3 anys.
I el rei li diu... Perquè ell li diu, jo li donaré la mà, aquest senyor es veu, eh? Li diu, jo li donaré la mà quan vostè em reconeixi el dret a votar. I el rei li diu, vostè em té que donar la mà com a súbdit meu.
Ah, claro.
Això ha estat ara? Perquè fa 3 anys també va haver una escandalera tremenda al Mobile, que ell estava visitant i en un estant va haver un senyor que es va negar a donar-li la mà. Van a visitar un estant i el responsable de l'empresa es va negar a donar-li la mà.
També va ser en una fira d'aquesta.
No, aquesta la mateixa, al Mobile.
El Mobile, no?
Bueno, el pueblo va creciendo.
Ja era el primer acte. Sí. De fet, era un dels primers actes que va fer després de la renúncia al tro del seu progenitor.
La gent està crispada, això ja per descomptat, clar.
No, després, la gente va creciendo.
Després una altra cosa. Jo no sé què pretén. Però amb els gestos et guanyes un poble. Eh? I el català que fa servir aquest senyor pels discursos serà acadèmic, però cada vegada sona més a estranger.
Sí, sí.
No té cap voluntat per millorar el català. No es tracta de parlar més bé, es tracta d'expressar-se bé.
Clar.
És fred, és gèlid.
És que aquest senyor cada vegada que
parla...
Bueno,
él es un poco así también de personalidad, ¿eh? No es muy cálido, digamos.
No. Aquest senyor cada vegada que fa un discurs és un discurs calcat de lo que diu el Partit Popular, el
Això,
PP. Bueno. El mateix. De fet, diuen que els discursos els hi escriu el govern, eh?
Sí,
això diuen, jo no puc assegurar-ho perquè no ho sé, però es diu que els discursos els escriu el govern.
Bueno,
per tant,
ja està,
no és estrany
ja
que el que diu pues, sigui el govern que en aquests moments hi ha i que Catalunya, recordem que han tingut 4 diputats. O sigui que jo diria que Catalunya cada vegada es va separant més d'Espanya. Una mica perquè és detallets, una mica aquí, una mica allà. Sí, però cada vegada més.
Sí.
I llavors, quan aquest aquesta distància sigui ja tan gran i insalvable, serà quan Catalunya doncs pugui decidir el seu futur, m'imagino, perquè és que...
Falta, eh? Falta temps.
Arribarà, bueno, no sabem sabem el temps que falta. Però amb l'època de la tecnologia, que tot va tan de pressa...
Ui, això és altra història, clar.
Jo no sé si les coses... Perquè les coses van molt de pressa actualment,
sí,
eh?
Sí, sí.
I en 10 anys hi ha hagut un canvi tan gran amb la tecnologia. Pensa que ara, tot això que estem comentant, fa 10 anys no hauríem pogut comentar-ho, estar tan al dia de les coses, no? Perquè al cap de mitja hora, de 5 minuts de que passi una cosa, ja la sabem. I si un tio d'aquests fa una barrabassada, doncs aquí ens n'entarem, no?
També hi ha un risc amb les notícies falses, les fake
news. Sí, moltes.
És horrible, eh?
Que aprender, eh?
Això és la contrapartida, clar.
És horrible.
El que passa que amb el temps també acabarem aprenent on podem llegir una cosa, no? I sabem que a la Razón, pues, no, quan llegim la Razón, pues, hem d'anar molt en compte amb el que llegim. I quan llegim la Vanguardia, quan llegim l'Ara...
Estem sempre el mateix. Sí. Desgraciadament, estem llegint masses coses massa de pressa i amb un vocabulari escrit que no és massa correcte. I estem perdent l'hàbit de pensar.
Clar.
Tu pots llegir la raó i pensar si el que estàs llegint és coherent. Eh? I agafant elements de judici.
Després jo no me creo. Jo el que leo, tot el que leo que me manden per WhatsApp, tengo la costumbre, aunque sea verdad, lo siento, de no creérmelo.
Jo quan llegeixo el Facebook, miro d'on ve la font. I segons d'on vingui la font, doncs, bueno, o no m'ho llegeixo,
sempre s'ha de contrastar.
Sí.
Vinga, doncs deixem ja el mobile, que estàvem parlant del mobile.
Sí.
Esperem que sigui tot un èxit un cop més a Barcelona.
Sí.
Només a Tarragona ja s'han duplicat, doncs, evidentment, les pernoctacions en hotels d'alt standing.
Està a Tarragona, eh?
A Tarragona, sí.
Fins a Tarragona, jo sé que, bueno, quan jo treballava s'omplien els hotels de Sitges, de Mataró, de Sabadell.
Sí, claro.
I més que res, a uns preus astronòmics.
Sí.
A uns preus que... Els que utilitzen aquests hotels no són ells els que paguen.
No, és clar. L'èxit d'aquest turisme és que és turisme d'empresa i les despeses són astronòmiques.
És un turisme dorado.
L'altre dia que pujava cap aquí a Roda, que vaig pujar el divendres, em vaig trobar pel camí, per l'autopista Castelldefels, moltes limusines Mercedes, d'aquestes grans, de matrícula alemana, es veu que no n'hi ha prous a Barcelona, que ja han portat limusines alemanes per portar gent des de l'aeroport als hotels.
Mm-hmm.
Limusines de luxe, eh? D'aquest ambient de fumat.
Caram.
Sí.
Clar.
Sí, i a nivell...
Es belluga molt, eh?
És una font de riquesa que seria una llàstima que es perdés.
Exacte.
Però no crec que es perdi per la qualitat de la fira, sinó que per pressions... Que vindran de fora.
Nosaltres vam passar un moment molt dur després de l'atemptat, que el turisme sí que podia haver caigut en picat.
Bueno, cayó un poco y volvió a recuperar.
Però la gent es va comportar de meravella i hem superat aquest tràngol.
Recordem que ja es va perdre la seu europea
del medicament
per pressions. O sigui, no per falta, perquè aquí teníem una Torre Agbar.
No podem afirmar-ho, això.
No podem afirmar-ho.
Milán, la ciutat de Milán, que la va perdre el Cadó Creu.
Hi havia diversos motius, no?
Sí, hi havia motius.
Hi havia diversos motius.
Teníem un
edifici...
Es
van argumentar almenys diversos motius. Teníem un edifici
emblemàtic de Barcelona, preparat amb tots els despatxos per ocupar-lo l'endemà mateix.
Però potser no n'hi havia prou amb això.
No n'hi havia prou. Va guanyar Holanda, perquè Holanda, a part de que pagava el trasllat, que és una borrada de diners... hi ha també indústria farmacèutica molt potent a Holanda.
Sí, ja estan metidos.
Milán va perdre contra Amsterdam el Carau Creu, pràcticament, i Milán volia recórrer la decisió i al final no se n'ha sortit.
Sí,
Milán també posava l'edifici Pirelli a disposició de l'agència.
Però recordeu que els mitjans de comunicació espanyols van dir que s'havia perdut per culpa del procés català.
Això va dir la ministra Montserrat, que sembla mentida que sigui catalana.
Això va dir la ministra, és que poca broma, eh?
Aquella senyora del cabell llarg, que cada vegada cobra la boca, en deixa caure una.
Els diaris i, a més, la senyora ministra.
Precisament li interessa dir esto. Claro, sí, porque esto todo eso es culpa de Cataluña, claro.
Sí. Tot és culpa de Catalunya, sí. Bueno.
Sí, sí, evidentemente.
Ja veurem com s'acaba la pel·lícula, que la pel·lícula encara no ha arribat ni a la meitat, eh? O sigui que la cosa va per llarg. Eh? No, ja, ja
és un culebrón.
En tornarem a parlar.
Ja en tornarem a parlar.
Un culebrón.
Vinga, també avui en portada del periòdico de Catalunya titula Actes dels Mossos revelen la voluntat de permetre l'UO. Diu que la Guàrdia Civil dona a la jutja els correus de Trapero. Actuar contra la votació perjudicaria la percepció favorable de la ciutadania sobiranista sobre aquest cos. La policia catalana va ocultar a la justícia un informe que veia necessaris, necessaris 40.000 agents per impedir el referèndum. Perquè, com bé sabeu, també aquest tema sobre els Mossos està molt a sobre últimament.
Ai, sí.
I també s'està investigant.
Sí.
Però també no l'han deixat salir, el senyor Trapero? Sí.
Dues coses. El periòdico...
Sí. Sense ni nada.
Dues coses. El periòdico, des del canvi de direcció que ha tingut, ha canviat radicalment i s'ha alineat, però
la
totalment,
amb
la filosofia sí. dels diaris espanyols.
Sí.
Això perquè han despedit a molts comentaristes i el més conegut i el més recent és el del dibuixant Ferreres, que tothom
també,
sap,
sí.
que tampoc els hi agradava gens. Per tant, el que digui el periòdico és el que dèiem abans. S'ha de contrastar i s'ha de veure.
S'ha de contrastar tots els diaris. Tots els diaris tenen el seu punt de vista tots els diaris són subjectius.
Exactament. No és fàcil, averiguar.
Aquesta setmana va declarar davant de la jutge Lamela el major
Trapero.
Dels Mossos,
sí.
El senyor Trapero,
sí.
I avui ha declarat el cap, el que era, va ser el cap aquell dia,
sí.
dels Mossos d'Esquadra, senyor Ferran...
Sí, el que és actualment el cap dels Mossos,
sí, no? Ferran López, d'algú així.
Sí.
I tots dos han desmuntat les teories del coronel López de... Com es diu?
López de los Cobos.
De los Cobos. Que, per cert, per agrair-li els serveis prestats aquell dia, l'han ascendit a general. Ara ja no és coronel, és general.
Ah, és com és sutil. Ves? La utilitat de ser dòcil.
Mira, dit seguida passo. Per tant, jo penso, bueno, si és per tot el que sabem, o el que jo, la meva opinió que jo m'he format sobre això, perquè sempre dic el mateix, aquest programa es diu Opinions, i l'opinió és meva, però no vol dir que això sigui així, no? Però em sembla que l'actuació dels Mossos va ser molt més proporcionada que la de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, perquè van fer la mateixa feina que ells i sense pagar ningú. Inclús van tancar més col·legis els Mossos que no pas ells. I total, va ser el mateix. I de què va servir?
Bueno,
jo no sé si vosaltres aquí a Roda de Barà vau tindre la percepció de perill quan anàveu a votar.
No.
A Barcelona jo vaig anar a votar al Calassanç, 400 metres més amunt hi havia el col·legi del Guinardó, i una miqueta més a l'esquerra hi havia el Claret, que hi va haver accions de la policia duríssimes. I a nosaltres ens van passar les guàrdies dues vegades i no van entrar. Hi havia dos Mossos a l'entrada, de l'altra banda del carrer,
mirant
perquè no podien fer res. No podien fer res.
No.
Amb la multitud de gent i tal com ens van posar, no podien fer res.
No.
I jo vaig fer una cosa que no s'ha de fer mai, que és quan va acabar tot a partir de les 8 de la nit, que estaven allà com uns taquirots, em vaig acostar i els vaig agrair la seva
també,
presència.
Aquí també, havia un par mirando.
Sí, Això...
Aquí a Roda no vam tenir la sensació de perill.
No.
Però vam estar tot el dia amb l'ai al cor.
Sí.
Que si vindran,
però havia
que si
un helicòptero,
no vindran...
que dava vueltas.
Això diu que el ciutadà, que és el senyor Pere de los Cobos, pot emetre el seu dictamen sobre les càrregues policials i tal. I jo, com a ciutadà, vaig tindre autèntica por. No
clar.
Vaig bellugar, vaig estar tot el dia allà, eh?
Clar.
Però vaig passar por.
Sí, sí, havia una amenaça.
Jo que he vist càrregues, i les he patit, càrregues de la policia armada a l'any 66, amb la caputxinada a l'època d'en Franco, em va fer
grises.
Més por. La Guàrdia Civil, el que estàvem veient pels mòbils, no m'ho podia ni creure. No. Molt més dur que el que jo havia vist pel carrer davant de l'Escola Industrial i a la Diagonal i els Caputxins, que l'any 66.
Sí.
A mi que el senyor Pere de los Cobos expliqui
era
històries.
Dur,
i mai, jo he anat a moltes manifestacions, i mai he vist a ningú que aixequi la mà a la policia ni els insulti. No ho he vist mai. És possible que hagi passat. Jo no ho he vist. I com que el que jutja aquí és el ciutadà, penso que el senyor Pere de los Cobos ha mentit.
Sí, no, perquè bueno, va dir que
quan,
no hi va
quan
haver
violència. Quan ha dit
violència,
que la violència clar, era no de la gent... Vull dir, ha mentit.
La violència.
Ha mentit. I quan veus la mala uva, com es van presentar Sant Julià de Ramis, calculant el temps en què sí. es presentaria Puigdemont a sí. votar per enganxar-lo infraganti, o es van presentar Sabadell, que és d'on votava la senyora Carme Forcadell, van ser molt selectius amb les cargues, també. Sí. Un veí meu és amic del noi que va perdre l'ull.
Vinga, va.
Per favor.
Però sí,
que
però
tenim
jo,
més temes
jo, però
i
jo crec que hauríem de mirar una mica més amunt, perquè si tu diràs, la violència aquesta d'aquest dia, per què va ser? Si no servia per res. Hauríem pogut dir, després del referèndum, haurien dit, escolti, això no és legal i no serveix per res. Per tant, de què va caldre atonyinar la gent
bueno, pues
i fer tota aquesta borrada? Pues, bueno, deixa-ho.
El procés ha tingut...
Demà,
vinga, va.
Digues que no serveix i ja està.
Que
no?
Tenim molts temes i si sí, tornem raó. Enrere no acabarem. Anem a parlar d'Anna Gabriel.
Ole. Sí.
Bueno, s'està escampant la taca d'oli. S'està escampant la taca d'oli.
Segueix a Suïssa,
disparat, encara que estem
amorant. Segueix a Suïssa, que suposo que els nostres oients ho saben, però vaja, per si algú se li escapa.
S'està escampant la taca d'oli i s'està fent... clar, diu, Europa no ens fa cas. Home, ja veurem. De moment ja tenim la justícia belga, que ja ha hagut de ficar el nas. Ara haurà de ficar el nas la justícia. El Pep Guardiola segueix portant el seu llaç groc en els partits. Ahir va guanyar la Copa d'Anglaterra i el seu equip, i ara resulta que tot Anglaterra ja sap què passa a Catalunya, perquè,
clar,
diuen què passa amb
els... Hi havia molts anglesos suporters del Manchester City que van portar el llaç groc.
El llaç anglesos. Marea,
no escocesos, no. Anglesos de Manchester.
Sí, sí, sí.
I a més, deixeu-me fer un parèntesi només, s'ha destituït el cònsol honorari de Finlàndia a Barcelona perquè va convidar a la presidenta de la Diputació de Barcelona, que curiosament és alcaldessa d'un municipi per la independència. Llavors, resulta que això són pressions del govern espanyol, que va pressionar el Ministeri d'Afers Exteriors de Finlàndia, i l'han destituït així, cosa que el primer ministre de Finlàndia no sap. I ara hi ha un diputat que està demanant explicacions del per què es va destituir aquest cònsol honorari sense consultar i sense que hi hagi un debat al Parlament. Per tant, a Finlàndia ara també ja saben el que passa. O sigui que ja tenim uns quants països que estan dient, bueno, això què és, què passa, i la taca d'oli es va.
Llavors,
tornem a la senyora Gabriel, no? Jo penso que ha fet una bona tria d'anar per allà, perquè, home, Suïssa és la...
Jo et diré una cosa, vam parlar d'aquest tema el dilluns, però acabava de sortir el tema, és molt més fons el que ha fet l'Anna Gabriel
i
molt més intel·ligent i sutil.
Sí.
El canvi d'imatge.
Estoy de acuerdo.
Està guapíssima, el canvi d'imatge.
Sí, és altra persona.
És increïble.
No tornis amb el mateix, que se't tiraran a sobre.
No, però esto es el abogado.
El canvi d'imatge.
Esto es su abogado, le ha dicho. Tienes que
el francès que parla. Increïble.
Envejable.
Oh, acadèmic, perfecte. Perfecte.
Parla un francès.
Tu l'has tu, que és francesa, pots jutjar.
Força bé, sí.
Increïble. I després resulta que ha sortit Anna Gabriel, professora de dret a la Universitat de Barcelona.
Cosa que no sabíem.
No sabia
cosa
ningú.
Que no, sabíem, no?
No, jo tenia aquesta imatge d'impacte que tenia sempre.
Va estudiar la carrera a Ginebra. Va estudiar la carrera a Ginebra, sembla ser.
Ara està normal.
I el seu advocat era el seu professor i és l'expert de consulta de la Confederació Helvètica amb casos d'extradició i deportacions. Es veu que és consultor del propi govern helvètic.
Però com ho pot ser?
Ha anat a tropeçar amb una bona pedra. I a més, això ho fa en un moment en què el jutge instructor del Suprem sembla que està afluixant la seva política, perquè ara ja no es queda amb les persones que van a declarar, ja no se les queda,
com
va passar amb els Jordis i els polítics catalans, que van anar a declarar i ja no han sortit de la presó.
Clar.
Aleshores, Anna Gabriel havia d'anar a declarar, i ara imagineu-vos el ridícul que fa un país com Espanya quan ella diu que no, diu, i per por a entrar al Palau de Justícia a declarar i ja no sortir, m'he exiliat, que és una cosa molt dura, eh?
Clar,
perquè és clar...
Imagina't tu ser veïna de la Infanta, perquè també viuen a Ginebra.
Sí, clar.
I després...
Poden fer el cafè juntes.
Es poden trobar al supermercat i tot.
I després el PP queria... Ha hecho una orden, ¿no?, d'extradició.
No, la Fiscalia.
Que no existe esto en
Suïssa. Orde de detenció dintre d'Espanya.
Sí, però antes lo querían hacer, lo intentaron hacer...
La Fiscalia.
No la van arribar a presentar.
Sí, però com no pueden saberlo?
Deixeu parlar a la Cristina, va.
lo han pedido, o sea, ignoran totalmente cómo funciona a nivel legal, cómo funciona Suiza, porque lo han hecho primero, la extradición la han pedido a Suiza, y Suiza ha contestado que esto ellos, por razones políticas, no pueden hacerlo, no está.
Es que no sé si se va arribar a
en la Constitució.
No sé si la van arribar a demanar, ¿eh?
Que sí, que sí.
Hi ha una ordre de detenció dintre el territori
nacional. L'han retirado enseguida. Enseguida, perquè s'han dado cuenta que hacía el ridículo.
No, Cristín, no la van arribar a demanar perquè el jutge instructor, la Mela...
Ja lo dijo.
No la va... La Fiscalia, que la Fiscalia tothom sap que està nomenada pel govern. El govern es veu que havia pressionat perquè es demanés, però clar, el jutge, la Mela, té un bon marrón a sobre. Per una banda, si se li escapen aquesta gent de la presó, pot ser culpable de del trencament d'Espanya i tot això, però per altra banda, el que signa les ordres i les interlocutòries i tot això és ell. I davant de l'estranger és ell el que farà el ridícul si un dia l'acord del Tribunal dels Drets Humans vota en contra d'això i li toca el crustó a Espanya, qui serà el responsable de fer això? Serà el senyor instructor que ha fet això.
Només es va dictar un ordre de detenció a l'Estat.
Sí,
interior. No va pugnar per l'extradició.
No, clar.
El Suprem.
Sí.
Però se habló, se comentó.
Sí,
porque...
sí, sí, sí.
Intenció,
sí.
Jo pensé, estan locos.
Que ridículo.
No, el dia abans de marxar, jo ja vaig veure a la Sexta, que tothom piulava, que ara esta se fuga igual que los otros i no sé què, però és igual perquè... I el ministre català, el mateix dia, va dir que ell estava segur que donarien l'extradició.
Ves, ja
està. Davant de les càmeres.
Ja està, perquè no saben.
D'un il·lustrat, eh?
Això és el que me parece ridículo, grotesco
Encara, censurable. Encara hi ha una cosa més greu amb això, que és que imagineu-vos per alguna circumstància que una persona que està a la presó avui, que és un dels Jordis, el Jordi Sánchez, sigui finalment el president de la Generalitat.
Tu creus?
Tu imagina't, de cara a l'opinió pública, bueno, això és el que sembla que va per aquí. Imagina't el ridícul que pot arribar a fer Espanya a nivell judicial si han de deixar sortir de la presó. Perquè, clar, aquest xic pot anar a la investidura. Perquè està a Espanya.
Si dona permís al
jutge,
si
dona permís, clar.
Clar, si el jutge diu que sí, sí. Si no el deixa marxar, no.
Està preventiu. Però... encara no ha fet el judici.
Bueno, és igual, s'inventaran alguna cosa. Està preventiu. Com s'inventen coses?
Tu imagina't, hi ha precedents a l'Etarra, que va sortir de la presó.
Vinga, acelerem, que hi ha molts temes encara.
És altra cosa.
Espereu, que és algo molt important.
Vinga.
Vosaltres sabeu el que va dir el jutge, el jutge Llarena... perquè no va demanar l'extradició de l'Anna Gabriel? No sabeu, això?
No.
O no ho vau llegir? Jo ho vaig llegir, i vosaltres també ho heu llegit, segurament, i no us en recordeu. Va dir que no podia demanar l'extradició d'una persona per la qual només tenia sospites. Si hagués tingut indicis, sí que podia demanar, però com que no tenia indicis i només tenia sospites, per això no va demanar l'extradició.
Ah.
Llavors, ara... Sí.
¿Y los otros,
resulta
los que
està...
Exactament. Los que están en la cárcel?
Aquí vaig això. Ah. Si resulta que de tot el procés ho fiquen dintre d'un gran moviment i del mateix procés, resulta que els que estan a la presó només té sospites i no pas indicis. Per tant, si només té sospites, com és que mantenen a la presó aquestes quatre persones si només té sospites?
Porque improvisan mucho.
I això és
el
que volia dir. Que no sé quin ridícul està fent
aquest
senyor cada
mucho.
Dia.
Vinga,
jo
de Guardiola...
Ridícul, no sé.
De Guardiola ja hem parlat.
Sí. Sí.
Doncs parlem ara d'Arco, perquè també hi va haver polèmica amb IFEMA, en aquest cas sobre la censura, no?
Llibertat d'expressió, no? Hem de parlar de la llibertat d'expressió aquí, eh?
Però se ve que el català que ha comprat esta obra, que és un català, ¿verdad?
Sí,
Benet,
sí.
No
el Tacho Benet.
Sí, el Tacho Benet, sí.
Pues la quiere exponer ahora esta...
Sí, sí.
Al Museu de Lleida.
Y todo el mundo va a ir corriendo a ver
com el Guernica, ahora. Serà com el Guernica català.
Todo el mundo va a ver esto ahora.
Al Museu de Lleida
claro.
Això és la visió que tenim dels negocis dels catalans. Els catalans tenim aquesta visió dels negocis.
A mi me parece muy bueno.
Al Museu de Lleida...
No parlem tots alhora, sisplau. No us emocioneu tant. Vinga.
O sigui que diuen que
l'art,
amb l'art no hauria d'haver mai censura, perquè l'art és una cosa que obliga a pensar. O sigui, no defineix mai una cosa, però que t'obliga...
a pensar, i a vegades és molesto.
A debatre sobre un tema, i a vegades això molesta algú. I el problema de que se censuri no és que hi hagi debat, sinó que els hi molesta.
¿Qui lo ha censurado exactamente? ¿Qué ministro? ¿El català?
No, ha censurat ningú.
Ningú.
Ah.
Però, bueno, oficialment...
L'organització l'ha retirat.
L'organització l'ha retirat.
Perdoneu, el ministre Zoido va dir que a Espanya la llibertat d'expressió està més que garantida.
Oi, tant. Ui,
sí, sí, gràcies a ell.
Per això persegueixen el jueves.
Sí, sí.
I qualsevol dia nosaltres acabarem a la presó.
És que el jueves en diu una darrere l'altra, eh?
Però és una darrere l'altra. Si lo crees, senyor Zoido.
És llibertat d'expressió.
No, sí, m'agrada el jueves molt, però...
Aquest senyor Zoido, des de l'ho...
Se lo cree, perquè és que és...
Bueno, sí.
Bé, en tot cas, hi havia unes fotografies, el títol era Presos Polítics, i doncs, en aquest cas, IFEMA, que és el recinte doncs, sí, el que organitza IFEMA. Aquesta fira, sí. Doncs va dir que... Bé,
que no.
Ho van censurar, perquè és la paraula, i les van fer retirar de l'exposició.
Y todo el mundo haciendo fotos de la pared blanca, que sí. Eso es muy bueno también.
Es que sí, ya es compara la censura amb la que, de certa forma, el govern francès ha fet davant d'aquell quadre del Cubet, l'origen del món, que està...
Ah, sí, de Courbet.
De Courbet. Courbet. Allò ho dic en català.
No, ara m'estava preguntant de qui hablava.
El que deu ser al museu.
L'origen du monde, oui.
I jo el vaig veure, aquest quadre realment impacta.
Sí, és fuerte,
és fuerte. És molt fort, sí, és un quadre que impacta, però...
Sobretot si penses en l'època, en el moment, sí, sí. Además, eh?
Sí, però és una obra d'art que està allà.
Clar.
Tu la mires o no la mires?
Però està el govern consagrada, francès, sí, està consagrada. Allà, sí. No, no.
En canvi, els correus francesos no van voler fer un segell amb aquest quadre.
Bueno...
Bueno, clar, també és que és fort.
Bueno, però...
Però, en canvi, no apliquen la censura. França no aplica la censura sobre l'art. De moment.
És que jo no sé com no es donen compte de que quan una cosa es censura o se'n parla d'aquesta manera, se'n fa 100 vegades més de publicitat.
Home, sí. Perquè... de moment tenia 20 peticions ja per exposar aquesta obra.
Imagina't.
Sí. És el periodista que la va adquirir.
És que aquest del rap...
Ara canvia.
Però està dintre el mateix
tema,
no?
Sí, sí, sí.
Resulta que ara s'han unit 300 rapers espanyols,
claro.
I faran 300 recitals, claro. Cantant aquesta cançó. O sigui, que dius, home, dius, no la volia censurar, doncs, au, mira. Toma, dues tasses.
També surt el l'habitant de la Sarsuela, no? Amb aquest rap, també el deixen.
Sí, era sobretot per ell, per això, el problema.
Jo he llegit que aquest rap que va fer el Baltònic...
Baltònic, no?
Aquest rap, ell, jo he llegit una notícia que diu que li va fer composar al Pablo Iglesias.
Ah, mira, per d'on dir.
I ara ell està enfadat, aquest noi, el raper, perquè diu, bueno, si jo vaig fer un rap perquè ell, bueno, ho van parlar i m'ho va dir, ara resulta que en la meva defensa ell s'ha tirat enrere i no surt.
Ara miren cap a una altra.
Això també em sembla que és una mica de... una altra de les notícies aquestes que s'ha d'agafar
amb pinces. Pots ser falsa.
Jo no sé, el Pablo Iglesias encara em sembla que és bastant coherent.
Bueno, home, però si és veritat, no podria sortir en la seva defensa.
A lo millor li va inspirar, però ell és... el que té els drets d'autor d'aquest, si és que hi ha drets d'autor, i el que el canta, no el canta el Pablo Iglesias.
No, home, ja ho sabem,
ell és el responsable, exactament.
No, sí, és que no hi ha altres... El responsable és ell, no, clar. Sempre.
Hi ha altres peces musicals que són d'actualitat, no, Sònia?
Sí, bueno.
De l'altra banda, aquesta.
Per cert, que no hem dit per què se l'ha acusat aquest raper, a Baltònic. Tres anys i tres mesos de presó per injúries al rei i enaltiment del terrorisme. Aquests són els càrrecs que se li imputen, sí. Suposadament.
És que la llibertat d'expressió, clar, és tot, quan a un no li agrada, clar, una altra cosa és insultar i dir mentides, que això sí que es pot...
Són calúmnies,
que això es pot defensar. Però una opinió... no s'hauria de poder
avui
censurar mai.
A l'odi al monarca també és delicte, eh? Cuidado, eh?
Clar.
Qualsevol cosa contra el monarca és...
Sí.
Bueno...
És intocable,
bé, actualment ja contra tothom, perquè recordem que tenim una llei mordassa.
Ah,
s'ha d'anar molt tant un tot.
Sí. Jo sempre li dic a la Cristín que la llei mordassa a França mai hauria sigut possible. La gent hauria
supongo
sortit al carrer
no.
I no s'hauria pogut arribar mai a aprovar.
El senyor Macron nunca se sabe, eh?
Sí,
especial,
sí,
però... Apunta maneres, no?
Bueno, vinga, en tot cas, el Toni que ha dit que recorrerà, evidentment, i que ja en tornarem a parlar, perquè ja veurem què passa.
El senyor Zoido va dir que la llibertat d'expressió estava garantida, i algun ministre també ha dit que la llibertat de pensament també està... Perquè resulta que les interlocutòries per treure, per demanar l'excarceració dels presos que estan a la presó, diu que mentre pensin així, seguiran, han de seguir a la presó. Això és el que va dir el senyor Llarena, no?
Sí, sí, sí.
Va dir que mentre pensin
idees,
això, els ha de tenir allà perquè, clar, igual... S'han
de doctrinar, llavors s'han de doctrinar i desprogramar-los.
Això, canviar el xip.
O sigui que la llibertat de pensament està garantida, per lo que veig.
Això no ho sé.
Doncs
la d'expressió, segons el senyor...
Puedes pensar, però cállate.
I de pensament, no.
En comptes d'anar a l'escola catalana, els enviaran a l'escolania del Valle de los Caídos.
Clar.
Per reprogramar-los.
Que, per cert, parlant d'aquest tema, sabeu que el Constitucional va suprimir les conegudes beques verd, aquelles que era per escolaritzar en castellà. Es donava 6.000 euros, em sembla que era... No sé, van haver 150 sol·licituds, 50, doncs es van acceptar. Doncs bé, el Tribunal Constitucional ha dit que nasti de plàstic, que ni un duro.
Però no han de tornar els diners, els que el van rebre no els han de tornar, això també deia el diari.
Bueno,
una vegada més, el govern espanyol ha fet el ridícul.
Però vols dir que els han rebut, ja?
Sí, van haver nens que es van escolaritzar a escoles privades.
Es van aprovar 50 casos dels 150 que s'havien demanat.
Això era per escolaritzar-se a escoles privades d'on tinguessin l'espanyol com llengua vehicular, que no rebessin subvenció pública.
Sí, y una pequeña paréntesis, hablando del Valle de los Caídos, han gastado muchísimo dinero ahora para restaurarlo. Dinero público, bueno,
claro. Jo penso que del tema de les escoles, del tema de les escoles, en seguirem parlant, perquè ara a Madrid tenen, el govern de Madrid, si és que dura molt de temps, tenen el desfici d'intervenir completament les escoles, perquè diuen que el català, l'escola, que no pot ser, que fa 40 anys que estem adoctrinant els nens i que per això hi ha aquest moviment independentista i, bueno, i aquí no haurem de seguir
parlant.
Però
amb la sentència del Constitucional han tirat enrere, perquè han vist que no podrien.
Jo crec que no podran. No,
no podran, no podran. No.
Jo penso que el govern d'Espanya té dues dèries, l'escola i TV3. Això són les dues dèries ara que tenen i em sembla que amb cap de les dues ho aconseguiran.
No aconseguiran.
Perquè el personal que treballa amb ensenyament no està per la labor, seguríssim.
Ràpidament, Fariña.
Ah, sí?
Fariña, bueno, això és el mateix, encara estem dintre la llibertat d'expressió, no?
Sí, jo vaig comprar aquest llibre...
Això l'Antoni Puig ens parlarà, que en
jo vaig comprar aquest llibre
tens
fa un any i pico.
Tens un minut, només.
I el recomano a tothom.
Sí?
És una espècie de cronologia del narcotràfic gallec. Ah, bé. T'explica la immensa muntanya de diners que genera el narcotràfic, diners que entren al sistema.
Claro.
I aquesta muntanya de diners ho corromp tot. Fins i tot a polítics de bandera que es passegen en barco per la Ria d'Arosa. I aquest vaixell era propietat d'un narcotraficant, i aquest senyor el veurem molt aviat al poder. És un llibre espeluznant, d'on t'explica també el calvari del jutge Garzón. I, a més, l'han prohibit. Han prohibit un llibre, que ja porta 3 o 4 edicions.
Un jutge...
Sí.
Ha segrestat.
Però és que el dimecres Antena 3 comença una sèrie que es diu Fariña, que jo miraré amb molta curiositat, amb el llibre al costat i mirant la sèrie, a veure què passa. Però ho recomano als oients que mirin la sèrie, perquè el llibre no sé si ho podran aconseguir.
Però aquest llibre està introduït.
El llibre s'està venent a tope.
Claro.
Sí.
Home, diu que a internet s'arriba a pagar 1.000 euros pel llibre,
Imagina't.
Però si hace tiempo que está en movimientos.
Doncs,
recomano...
L'han retirat, l'han segrestat. Sí,
recomano als oients que mirin la sèrie, perquè el llibre no ho podran aconseguir, i sobretot que pensin amb el mal que fa la droga, però sobretot el mal que fa el diner que genera la droga.
Eso...
Terrible, i que pensin i que comencin a lligar caps.
Vinga.
Això serà si no suspenen, suspenen la sèrie o la censuren.
Sí, cuidado aquí. Igual...
Home, es deu pagar molt la publicitat, les cunyes de publicitat.
Per cert, els senyors Millet i Montull segueixen estant a la presó, perquè sí. no tenen de moment els diners per pagar. Mira,
en l'hospital està el senyor Millet, no?
Fixa't tu, 100.000 i l'altre 400.000 euros.
Home, ja fora escandalós que poguessin pagar.
I segueixen a la presó perquè no tenen diners per pagar.
Fora escandalós que haguessin pagat la...
Jo crec que han de donar la imatge...
Oh, vols dir que no pagaran?
Sí.
Bueno, però pagaran més tard.
Jo penso que això és una imatge que han volgut donar, sí, de que no tenen claro. Ni un duro ara, que no tenen claro. Ni un duro, i bueno, d'aquí quatre dies sortiran aquests
igual
diners
lo
i ja
tienen
està.
Todo bloqueado,
eh? Els Núñez van estar 15 sí. dies a la presó.
Sí, sí.
Però és possible que tinguin el patrimoni bloqueado.
Sí, van sí. pagar. No? És dels pocs casos que han pagat.
Bloquean les
Es van recuperar
cuentas,
20 i pico milions d'euros
sí,
del Palau.
Sí, han pagat
eh?
Una part, sí, sí, sí. sí.
També hem de lamentar la mort de Forges.
Ah, sí.
Sí. sí.
Forges va ser molt criticat per l'acudit aquell de l'ull, que va ser molt desafortunat, però, clar, hem de pensar que aquest senyor pues, viu a Madrid i l'entorn que té allà, pues, a vegades, pues, bueno, els ambients, a vegades... Però aquest senyor sempre s'ha distingit, o almenys jo per això ho tenia, per estimar molt el poble de Catalunya.
Sí.
És més, aquest senyor es diu Antonio Fraguas i el seu cognom, com a nom artístic, es va posar Forges, que tothom diu Forges, perquè a Madrid li diuen Forges, però si ho llegim en català és Forges. Forges és la traducció de Fraguas.
Sí.
O sigui, el seu nom el va traduir en català sí. com a nom artístic. És un senyor que sempre s'ha distingit per defensar molt els drets de les persones. Té família a Catalunya. Sí, i a més, vull dir, jo penso que sempre ha demostrat que estima molt Catalunya. Així és que, bueno, a mi em sap greu. Jo era un gran aficionat.
A mi m'agradava el seu humor.
Sí, els seus acudits sí. m'agradaven molt.
Sí, 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 sí. Era molt preciso, sí.
També hem de parlar de la violència al futbol i lamentar, doncs, també la mort d'un Erzaina.
Sí.
Ah, sí.
Va morir d'un infart, però vaja, amb acte de servei, clar. Sí.
Bueno, el futbol ja se sabe.
No sé si és una sorpresa, però els russos ja van organitzar un sideral maco l'any passat a França amb els campionats del món de futbol,
sí.
que els van expulsar. Mm. Dintre de 15 dies venen el Lokomotiv de Moscou amb els seus supporters.
Lokomotiv se llama?
Este era l'Espartac, no? L'altre és el Lokomotiv, que jugarà amb l'Atlètic de Madrid.
Uh-huh.
I es veu que els ultras del Lokomotiv són els més temibles de Rússia.
Carai, no.
I s'enfrontaran amb els ultras de l'Atlètic de Madrid.
Que bonito va ser.
Que són els que es van exhibir aquí a Barcelona, al bar Zúric, trencant cadires.
Sí, 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 sí.
I que són...
I a València.
I que van tirar aquell noi gallec al riu i el van matar.
Sí. Que no los dejen entrar, jo què sé.
És horrorós.
Sí.
Sí. Sí, bueno, i
això no és deport.
Vull dir, els catalans...
No, això no és esport.
No, això no és violència. Els catalans sí que són violents per deixar-nos apagar.
Mm. Bueno, però no tenen que ver amb el futbol.
Que no els deixin entrar.
Que no els deixin entrar, si saben que aquesta gent ve a armar-la.
No deberien ni entrar en aquí.
Perquè això no és futbol ni és res. Això és violència total.
No, jo, com que sempre sospito malament...
Interessa.
Sí. Aquests grups de pressió i això, com que darrere hi ha un senyor que es diu Putin, jo veig com manipula a Rússia.
Bueno,
és com si juguessin a l'escaig fent eines.
Maquiavélico,
perquè és desestabilitzador total, eh? Una batalla d'ultras a Madrid és desestabilitzadora. Eh?
Bueno, ya veremos qué va a pasar.
Vinga, tenim altres temes que ja els deixem per la setmana vinent, perquè doncs són prou importants per dedicar-hi una miqueta més de temps. Però sí que hi ha altres temes que en voleu parlar, Lourdes.
Bueno, jo volia parlar de la sentència del Francis Franco, del net del...
Sí, que per cert, aquest senyor, quan va néixer, recordo, jo era molt petit, també,
sí.
Que li van canviar d'ordre del seu cognom, perquè aquest senyor es tenia de dir Francisco Martínez Bordiu Franco, perquè la mare era la Franco, no?
Clar.
I resulta que per ordre de lo de arriba li van posar primer Francisco Franco Martínez Bordiu, o sigui, li van canviar l'ordre dels apellidos.
Bueno, pues, aquest senyor li han sortit 30 mesos de presó, però no hi anirà.
Va agredir un guàrdia civil.
Va agredir un guàrdia civil i per conducció temerària tenia 12 mesos de condena. Després, per un atemptat a l'autoritat, investim el cotxe a la patrulla i faria la gent, tenia 18 mesos de condena. I resulta que ara no va a la presó.
I per què no va? Què?
Perquè cap de les condemnes arriba als 2 anys.
Bueno,
és que resulta que quan convé, resulta que les ajunten totes.
Sí, és per això.
Deixeu parlar la Lourdes.
No ingressarà en prisió perquè la pena imposta per cada un dels delictes no supera els 2 anys.
O sigui,
Però això dels dos anys sí. És criteri del jutge,
bueno,
també.
Ja.
No és una norma que sigui llei.
Sí. Pues bueno, aquest senyor per què no va a la presó? I llavors, clar, a l'altra banda es veu el pobre raper, no?, que li, sí. Li condenen en 42 mesos de presó, no?
Ui, sí. I tant.
I per afegir la cirereta, recordeu que fa uns anys aquest senyor va tenir una discussió amb la interventora a l'estació de Saragossa de l'AVE, perquè no el va deixar passar a l'andana, perquè el tren anava a sortir, i li va donar una empenta i la va tirar baix a la via.
Ja està, ves? Això és...
Aquest senyor em sembla que tenia mitjans. Problemes de coses, de substàncies, també, eh? Vull dir...
És allò que passava a Madrid, que deien usted no sabe con quién está hablando, eh?
Sí, con el nieto. Usted está hablando con el nieto. Sí.
Soy el nieto.
Soy el nieto.
Bueno.
Cristín.
Yo quiero hablar un poco de nuevas tecnologías referente a los coches. Los coches de ya muy pronto, ¿eh? Se ve. Yo he escuchado el presidente de la SEAT hablar esta mañana, me ha interesado mucho. Están trabajando precisamente en coches robotizados que no vamos a conducir, pero es que esto es muy cercano, se ve, ¿eh? Porque consideran que el 90% de los accidentes de coche es debido a errores humanas. Mm-hmm. Está comprobado, sí, ¿eh? Y que la máquina es mucho más fiable que el hombre. Esto es terrible, cuando oyes esas cosas, me impresiona, ¿no? Ah. Entonces están con estos prototipos de coches, pero no dice que es para dentro de 10 años, ¿no? Dice, cuenten un par de años y vamos a empezar ya a ver este tipo de coche, de tecnología.
O sea, que el coche se conduce solo.
No, pues sí.
Jo crec
sí.
que
ja existe. I fins i tot hi ha hagut un accident petit.
Bueno, es que claro, pero aún así, pensando que la máquina puede fallar, habría menos accidentes. O sea, está todo calculado. Bueno,
sí, pero hauria de ser perquè el cotxe contrari també n'és conduït per una màquina, també. Perquè si el cotxe contrari l'ha conduït per una persona...
No, deberían ser poco a poco todo robotizado.
Sí, claro.
Sí, no sé.
Però ja n'hi ha que aparquen
sols. A mi m'inquieta un poc, no sé.
Sí,
aparquen...
Sí,
una
mica sí.
Les màquines nos van invadiendo,
¿eh? Sí. Octavi.
Bueno, jo volia parlar dels xupa-xips. No m'he equivocat, eh? Tothom sap que l'any 1958 uns empresaris catalans van tenir la brillant idea de posar-li un pal a un caramelo.
Sí, el senyor Bernat.
I això se'n deia xupa-xups. I això, que sembla una tonteria...
La cultura doncs, del xupa-xup.
Resulta que va tenir un impacte mundial.
I tanto.
Sí. Vale. Pues ara uns altres catalans, que són uns joves, molt joves estudiants de la Universitat de Girona, han inventat el xupa-xips. O sigui, és igual que un xupa-xups, però resulta que dintre té un xip que pot detectar malalties. O sigui, que tu menjaràs aquest caramelo...
Detectar.
Si moltes malalties.
Diabetis,
colesterol, bueno, coses que... Malalties que es poden...
I tot això comiendo un xupa-xup.
Exactament. O sigui,
no, comiendo un xupa-xip.
Un xupa-xip.
Resulta que ara estan treballant... Això es podrà fer amb totes les malalties, però ara estan treballant concretament amb el tema de la diabetis, no? O sigui, que a dintre hi haurà un xip, llavors tu tindràs en el mòbil una aplicació i el resultat d'aquesta prova t'anirà doncs, en el mòbil i et dirà doncs, quina quantitat de glucosa tens.
Sí, i et dirà, deixa de menjar xupa-xip que tens el sucre pels núvols.
Ah, exactament. Però això
evita les analítiques ja. Entonces ja no haces analítiques.
Bueno, no sé jo si substituirà les analítiques.
No, bueno, però sembla que és un pas més, està molt bé, no? Vull dir gent emprenedora, jove, que tingui aquestes idees, penso que el món és així com avança, no? Jo penso que
estan canviant les generacions.
Jo penso que les coses pues, estan avançant molt.
La ciència està corrent, sí.
Molt bé, doncs, xupa-xips. Mira, el nom està xulo.
El xulo, sí, sí.
Vinga, i l'Antoni ens parlarà d'una fake news.
Sí, una fake news, perquè ara hi ha moltes notícies que arriben, sobretot pels mòbils, que només pel fet que estigui escrit sembla que sigui autèntic, com la premsa escrita, i no. I recordeu que hi ha una locutora de televisió, la Lídia Heredia, sí? Que aquella noia...
Directora i presentadora.
De TV3.
Directora i presentadora dels matins.
Sí, els matins.
Més val que diguis periodista, locutora...
I periodista, sí.
Locutora de ràdio.
Una gran professional, perquè sempre és molt agradable sentir-la i veure-la. Va entrevistar al senyor Albiol i a la senyora Arrimadas, i de sobte va desaparèixer de les pantalles i corre la notícia per la xarxa de que ha estat expedientada durant 2 anys i sense sortir, sense poder...
Sense ensenyar la cara.
I avui, a TV3, han entrevistat a la fisioterapeuta que cuida aquesta senyoreta, va tindre un accident.
Jo no ho sabia,
Han filmat avui a la fisioterapeuta fent-li massatges a la cama. Ella ha parlat molt poc, qui parlava més era fisioterapeuta. Resulta que no és que estigui expedientada, és que es veu que va tindre un accident. I està de baixa.
Però, clar, i ella mateixa ha desmentit que per culpa del 155 se li hagi amb ella vetat.
És una notícia que realment és un atac més a TV3.
Saps la de notícies falses que circulen? És horrorós.
Sí.
És horrorós i això no ho atura ningú.
No, el trasfons és la campanya...
És molt fàcil de propagar una notícia falsa. Són
rumors.
El trasfons és una vegada més la campanya contra TV3, perquè evidentment l'empresa que la pot haver expedientat és l'empresa que la tenia contractada.
I marxem, que no tenim més temps. Bona setmana, adéu.
Bona i freda, eh? Adéu.